I arribats a aquesta hora del matí, aquest punt, aquesta intempestivitat per a una part dels que ens esteu escoltant, que tot just esteu potser tornant cap a casa després d'una llarga nit, atrapats entre aquestes hores intempestives per vosaltres i, en fi, plàcides per tots aquells que senzillament us heu posat al llit a l'hora que tocava i ara tot just esteu obrint un ull, doncs atrapats en aquest xoc de civilitzacions, en aquesta intersecció, ens agrada desplaçar-nos, precisament perquè és una hora bruixa, una hora una mica màgica, a un raconet que ens encanta de la geografia del nostre país, un lloc que no hem volgut revelar mai, que no està al Google Maps, que no cal que el busqueu, és un carreró empedrat dels últims que queden a Catalunya, que ens porta a un edifici sense pretensions arquitectòniques especials, però que té al seu interior i amaga darrere d'una porta robusta que se li nota en el pas dels anys, de les dècades i diria que dels segles. Al darrere d'aquesta porta hi ha un engranatge de meravelles fantàstiques. És el basar de les sorpreses i a la porta sempre hi ha l'Albert Berlequi. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, com anem? Com
no,
tot, Xavi?
És que hi ha gent que m'ha dit que està buscant el Google Maps, eh? Després de tants anys intentant localitzar-ho i no. No es geolocalitza el basar de les
no,
sorpreses.
No, és com, mira, el lloc on estem és com, saps l'àrea 51, que és aquella
àrea
dels Estats Units on va aterrissar aquell l'OVNI, el Roswell, l'any 47 i tot això? Doncs és una cosa semblant.
Sense,
és a dir, és una zona que quan vas amb els GPS es perd la cobertura, no hi ha connexió al mòbil, vull dir que és una zona, diguem-ne, protegida, extraordinàriament protegida, i que per tant no s'hi pot
accedir. Ah, bueno, això és una pista també per la gent que ho sàpiga, no hi ha 4G. O sigui, ho sapigueu.
Ah, això mateix.
Aquí a l'entorn no funciona internet. O sigui, ja està.
És que amb prou feina els telèfons fixes d'aquells que en deien de... Sí. Saps aquells de donar la volta, ring, 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 i telefonista, doncs una mica això, eh? Vull dir que...
Bé, doncs...
Què tal? Com estàs?
Bé, fantàstic. Sí? Venint d'una de les festes majors del país, no? Que és Sant Joan, la Revetlla. Tu la gaudeixes o no?
Sí,
no?
Sí, però mira, em sembla que ho hem comentat alguna vegada, quan ets jove ho gaudeixes d'una mena de manera. Llavors, quan et vas fent gran, doncs, bueno, ho veus amb una certa indiferència, però quan tens canalla, llavors, clar, ho veus, no veus la festa a través dels teus ulls, sinó a través dels ulls dels nens. Mm-hmm. I és llavors quan recordes aquelles revetlles en què et feien dormir a la tarda, de fer la migdiada, perquè llavors a la nit representa que hauries d'estar a hores despert i tirar els primers coets, les primeres piules, els primers coets dels nens, llavors atrevir-se amb els trons quan ets adolescent. Vull dir que hi ha tota una mena de ritual en què hi ha tota una sèrie d'elements gairebé iconogràfics, la coca de Sant Joan, els avis a casa, que fan que siguin festes, diguem-ne, com molt entranyables. Sí. No per lo que són, sinó per les vivències que te recorden, no? Per els records que t'aboquen, no? Aquesta és la idea, que és la gran màgia que té de Sant Joan, com una mica la Festa de Reis, no?
Vull dir hi ha un punt, fins i tot, de transició del pas de la infantesa a la joventut, no? En certa manera, no? Una de les primeres festes que els nens deixen de ser nens i comencen a ser adolescents, que els pares potser els deixen anar amb algú altre, no? Hi ha un cert trànsit aquí, té aquesta màgia del canvi d'època de la vida d'una persona, no? Bé, anem a llegir cartes, et sembla?
Sí, mira, anem a llegir cartes. Mira, les dues cartes que tenim estan datades ja a l'abril. Un és el 17 d'abril, que ens arriba, atenció, des de Brasil.
Epa!
Des de São Paulo.
Ostres,
una
tu!
Una postal que ens arriba datada el dia 17 d'abril.
Mira, l'Albert Legui fins i tot s'està emocionant, de l'arribada de la carta des del Brasil. És que és dels punts més llunyans que hem rebut carta, últimament.
Home, és que hem rebut cartes de tot arreu, però és que aquesta... No sé si del Brasil hem rebut alguna postal.
Jo diria
postal,
que
però...
no havíem rebut encara una postal del Brasil.
Ostres,
no?
La veritat és que hi ha un segell, a més, que és un segell més gran. O sigui, han escrit la postal, llavors han afegit el segell, i com que el segell representa que tancava la... O sigui, tapava el nom del recull o basar de les sorpreses, clar, l'han fet, diguem-ne, l'han doblegat el segell i està per l'altra banda. Val. I a més és un segell del Papa Bergoglio, vull dir que...
Carai.
De quan va fer una visita al Brasil l'any 2013. I mira, ens l'envia el Jordi Jaume Carrera i podem llegir el següent, São Paulo, 17 d'abril del 2023. Estimadíssim Xavier Albert, us escric des del Brasil, un país més gran que Europa i que he passat uns dies de viatge que mereixia. Ha estat impressionant, tot molt interessant i sobretot net. Això sí, una mica caòtica a São Paulo. Una fortíssima abraçada, us he escoltat amb els podcasts.
Carai.
Cap a Barceloneta, cap a la Barceloneta, diu aquí. Petons, Jordi Jaume Carrera, doncs això, el 17 d'abril del 2029.
De
des de Brasil, eh?
Des de São Paulo cap a la Barceloneta. És interessant,
clar,
aquest vol.
Bé,
de totes maneres, deixa'm dir que ara ja que comencen aquestes èpoques vacacionals, efectivament, acceptem postals, que la gent es pensa que només han d'escriure cartes amb sobre, doncs postals també valen. I l'altra?
Mira, la segona carta que ens arriba és una carta que està amb una impecable cal·ligrafia manuscrita, però mira, no té remitent.
Ah?
I de dins extraiem...
Sorpresa.
Sí, no té remitent... Extraiem dos fulls amb una lletra molt gran que diu el següent: 16 d'abril del 2023, benvinguts a Bert i Xavi. Aquest matí, 16 d'abril, han disfrutat del Besar de les Sorpreses. Com cada diumenge, la sorpresa ha estat meva en escoltar la carta que us han fet arribar les meves veïnes i amigues Neus i Lídia Cotonat. Us escric... És que, de veritat, és que això és una família, Xavi. Tu te n'adones que és com una família,
sí,
això?
Sí, cadascú s'entera que l'altre ho escolta. Bueno, una cosa.
Tu també, no? Que... Us escric des del petit poblet que elles van descriure tan emotivament. El nostre petit poble, on, com elles diuen, hi ha més cabres que habitants. Te'n recordes que aquesta frase ens va quedar molt marcat? I on l'activitat gastronòmica i cultural és espectacular, amb el seu restaurant, amb el seu bar i amb els concerts, festa dels càters i festa major que se celebren durant l'estiu. El meu marit Raül i jo, acompanyats per la Dolors i també de les nostres cabres, escoltem cada dia RAC1. Cada dia de la setmana munyim i fem formatge, i de dilluns a divendres el ritme de matí ens emmarca el món a RAC1. Pertanyem a la secta de les 6. Quan el dissabte i el diumenge escoltem el Xavi al Via Lliure, sabem que ja és cap de setmana i el Besar de les Sorpreses ens fa vestir de diumenge. Com que formem part del nostre dia a dia, fa temps que us volia escriure i mai trobava el moment. I ara ja no tinc excusa, doncs volíem desvetllar-vos el nom del nostre poblet. Comentant amb la Neus i la Lídia la il·lusió que ens ha fet les seves paraules emeses a través de la ràdio, els he confessat que us faria arribar aquesta carta i hem acordat que us direm de quin poble es tracta, ja que elles no ho van fer i ens va semblar que us havíem quedat amb la incògnita. Un petit gran poble, al peu de la cara sud de la Serra del Cadí, on en Raül i jo vam trobar el nostre lloc i on des de fa uns quants anys la nostra vida gira al voltant del ramat, de la llet i dels formatges. I encara que estiguem lluny, la finestra de la ràdio ens fa estar a prop i al dia de tot. Moltes gràcies per avançar de les sorpreses, no deixem mai de viatjar amb el Beyorleg Express, i si mai us acosteu per aquí, sereu molt ben rebuts. Molts petons per a vosaltres i per tots els veïns del poble i a tots els oients. També molts ànims al nostre alcalde en la recuperació de l'accident que va patir fa unes setmanes.
Carai.
Ah, i me n'oblidava, us esperem a Josa del Cadí.
Ah.
Salut i formatges, la Mercè, la Grana... La Grava o la Grana, des de la Josa del Cadí. Tot i que, insisteixo, no hi ha remitent, o sigui, no hi ha l'adreça i, per tant, no la podrem contestar. Però, vaja, ens ha fet molta il·lusió aquestes veïnes que s'escolten unes altres a través de la ràdio.
Sí,
evidentment, desitgem aquesta ràpida recuperació de l'alcalde que, segons diu aquí, va tenir un accident fa unes quantes setmanes.
Sí, home, ara ja fa mesos, llavors esperem que estigui recuperat
ara ja,
completament.
Del 16 d'abril, evidentment.
Aquí el dubte és si continua sent alcalde.
Això mateix, aquesta...
No ho sé. Això aquesta ja no ho sé. Depèn de com hagin anat les eleccions. Ara no ho tinc molt clar. A Josa del Cadí, que és a l'Urgell, no sé si va haver-hi canvi relleu a l'alcaldia, però en tot cas bé. Des d'aquí, salutacions a tots els veïns i en fi, aquests amables oients que ens escriuen i que, efectivament, ens havien deixat amb la incògnita de quina era la població. Bé, Beyorlegui, recordeu que podeu seguir enviant cartes, com sempre, a l'adreça habitual, al Besar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta 15, codi postal 08036, Barcelona, i, com és habitual, l'Albert les llegeix totes una per una i les respon també de forma individual. Ja no recordo l'última vegada que vaig anar per aquí i em vaig trobar que no hi havia Orleg Express, però, bueno, ara ja estic bastant més tranquil. De fet, el tinc allà, hi ha bandera
sí.
Que... això és, això és europea, no? Sí. Verd,
sí,
blanc,
sí.
Vermell... Això és Hongria. Pot ser?
Ostres, Xavi...
No, home, a veure, és Europa, tampoc,
però
vull dir, si em diguessis
Àsia...
Però
una carrera de vexologia, vull dir, ets expert en banderes, tu?
Aquesta és fàcil, home.
No de veritat?
Home, si em diguessis una altra, però aquesta és Hongria, sí, home.
Però s'han d'avirar banderes que són molt difícils, eh? A veure, no és que cada setmana busqui una bandera cada vegada és complicada, eh? Vull dir que...
Sí, bueno, sí, si t'atreveixes... Home, n'hi ha algunes que s'assemblen, igual algun dia fico la pota, però vaja.
No, segur que no. Bueno, doncs mira, efectivament, anirem, a més, a la seu de l'Institut d'Arqueologia anomenat ELTE, que ha presentat fa pocs dies a Hongria un notable descobriment arqueològic, l'esquelet molt ben conservat d'algú que va viure fa 2.000 anys i que havia estat metge. I s'ha deduït la seva professió perquè a la tomba s'hi ha trobat tot el seu instrumental mèdic per fer intervencions
Ostres.
I poder exercir. Una cosa extraordinària. Mira, si estàs a punt, marxem a la roda de premsa de presentació precisament d'aquest descobriment arqueològic. Estàs bé?
I tant.
Doncs apa, ens anem a Hongria.
reggelt kívánok mindenkinek. Köszöntöm Önöket a Semmelweis napon, az egészségügy napján, a Semmelweis Egyetem névadójának születésnapján. Egy nagyszerű esemény küszöbén állunk.
Que està a uns 60 quilòmetres de Budapest i on es va descobrir una tomba amb restes d'un home d'uns 50 anys enterrat al segle primer de la nostra era amb tot el seu instrumental. El que crida l'atenció és que està acompanyat, doncs això, de tot un seguit d'eines que s'utilitzaven per la curació i la intervenció quirúrgica, com bisturís, agulles, pinces, escalpels, carai, tots ells molt ben conservats.
Això del segle
I. No tot això ser. Segle I, és a dir, fa 2.000 anys, Xavi. Sí, sí. Fort. Però més una pedra de moldre que podia haver estat utilitzada per barrejar herbes i altres medicines, ja que recordem, òbviament, que tot plegat ha anat avançant molt, no?
Però se'n sap alguna cosa de l'home, vull dir, alguna dada més? Clar, algun...
Aquesta és la peca quan fas descobriments arqueològics, que la descoberta no revelarà moltes altres coses que voldríem saber. Que si jo, com es deia el metge, d'on venia, com era, què hi feia allí, com va morir, si es va casar, si va ser feliç, si en algun moment podia intuir que les seves restes serien descobertes passats 2.000 anys des de la seva mort, no? Però sí que, evidentment, aquesta troballa ens ajudarà a saber moltes coses sobre els metges de fa 20 segles, i és per això que avui li dedicarem un nou besar de les sorpreses, el que fa el número 311, que consagrarem a la lletra M, la M de metge.
De fet, l'altre dia, Beorlegit preguntava si havien fet... Hi havia un oient, no?, que preguntava o proposava...
Correcte, sí.
Si fèiem la I d'infermeria o d'infermera, sí, o d'infermer, el que vulgueu, i vas dir que no, però que tenies en ment la de metge, sí, la M de metge, i mira...
Sí, 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 mira, va ser aquella oient que fa dues setmanes va generar tot un debat perquè es deia Edita, te'n recordes que es deia Edita?
Ah, sí, sí, sí.
Que vam estar buscant a
bueno,
veure exactament... Bueno,
perdona, hi va haver gent de la ràdio que em va dir, és que mira que sou rucs, perquè mira que fàcil que era dir Edith Piaf.
No, però allò era amb P, no. Era Edita, amb T.
Sí, no, però Edith Piaf és un nom, ve d'aquest nom, vull dir...
Que ens semblava,
ens sonava estrany el nom,
sí,
de
perquè...
d'on ve Edith, Edita, no sé què i tal, i no vam pensar en un personatge històric com Edith Piaf, sí, que és exactament el mateix nom, que
mira,
tampoc no...
A mi se'm va ocórrer el nom de la Edita Gruberova, que va
sí,
ser una
imagina't,
sobra molt famosa...
Edita Gruberova abans que la Piaf, o sigui, és una cosa, Beorlegui, de veritat, entre tu i jo no en fem una, de veritat, eh? O sigui, és extraordinari.
Som de cal justet, Xavi.
Sí, 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 sí.
Bueno, a veure, què anem a dir? Això, els metges, evidentment, no cal dir que el metge és una de les professions més antigues de la humanitat, la figura del qual sempre ha estat envoltada d'una aureola, doncs això, de respecte, d'admiració, i que ha anat sempre molt més enllà de l'estudi, del diagnòstic i del tractament d'una malaltia o la lesió del pacient. La idea, diguem, icònica que tenim del metge és que no només cura cossos, sinó també ànimes, i que per raons professionals ha hagut de tractar amb totes les debilitats humanes. La societat ha avançat molt, però durant molts segles el nostre món estava encotillat en prejudicis religiosos, sexuals, que només els metges podien entendre, perquè ells tenien una visió, diguem-ne, completa de l'existència. I d'aquí que en qualsevol comunitat arquetípica, el poder fàctic estava representat per un alcalde, que era poder civil, el guàrdia, que era poder militar, el capellà, que diguem en el poder espiritual, i llavors el metge o apotecari, que encara que són més o menys figures una mica diferents, no deixen de ser una mica el mateix. I no cal dir-ho, els metges han estat presents des de sempre a la mitologia.
Estava pensant que la idea aquesta del poder espiritual i el mèdic,
sí,
en alguns moments jo crec que s'ha creuat, no? Perquè fixa't, sí, en societats en què el gurú, el xaman, no deixa
correcte
de ser un líder espiritual i mèdic a la vegada, no? Algú que no només et cura l'ànima, sinó que et cura físicament a través d'uns ungüents o alguna cosa similar, no? Ara això s'ha anat desplaçant, d'alguna manera, o s'ha dividit la presència, però vaja, que segur que en molts moments anava completament unit, no?
I està molt lligat, sí, perquè, efectivament, sí, sí, és que, a més, fa una unes quantes setmanes, quan vam parlar de la intel·ligència artificial, vam parlar de la D de desafiament. I si ho pensem una mica, doncs això és el que passa amb els metges, que en essència desafien la natura, es rebel·len contra tot el que sembla inevitable i poden perllogar la vida de les persones, guarint-les de malalties que representa que la natura doncs no les podia gaudir. I a la mitologia grega, doncs, el déu de la medicina era Asclepi, que era fill d'Apolo, educat pel centaure Quiró, que amb els anys va aconseguir tanta habilitat per curar i tornar a la vida aquells mortals que ja estaven condemnats, que Zeus el va fulminar per desafiar precisament la seva voluntat.
Que bo, clar. O sigui, Asclepi...
Era un desafiament.
Fill d'Apolo, estaves desafiant els déus perquè estaves curant gent que estaven condemnades a morir, no?
L'equivalent romà és Esculapi, la famosa escultura que tenim atribuïda allà a Empúries, és precisament d'Esclepi d'Esculapi. La família d'Esclepi també es dedicava al tema, entre altres coses, doncs mira, la seva filla Higea, que és símbol de prevenció, la que deriva la paraula higiene, ve d'aquí, d'Higea, o panacea, de la que en deriva la paraula que ha arribat fins als nostres dies, i que és això, la panacea, és allò, aquell remei que ho cura tot, no?
Sí.
Es diu que un altre dels descendents d'Esclepi va ser un metge ben conegut de l'antiguitat, al que li devem un famós jurament. Hipòcrates.
Segur que des de la nostra visió europacèntrica i, vaja, de la nostra pròpia cultura, probablement sigui el primer gran metge conegut de la història, tot i que, si mirem altres cultures, n'hi hauran d'altres, no? Fins i tot que hagin creuat l'espai i el temps. Però, vaja, un dels més coneguts, segur, és Hipòcrates.
Doncs sí, Hipòcrates, recordem, va ser un prestigiós metge de l'antiga Grècia que va viure entre els segles 5 i 4 abans de la nostra era. Considerat el pare de la medicina, el seu gran mèrit va ser apartar-la de la teúrgia, és a dir, dels elements màgics, clar, i la filosofia, convertint-la en una professió. És a dir, va ser un senyor molt important perquè la va desposseir d'aquests elements presumptament sagrats que abans comentava.
És que un metge pot ser un bruixot en un moment determinat.
Ah,
no?
Això mateix.
Qui cura té una sèrie de característiques màgiques associades, i no, i aquest senyor va dir, no, això és ciència, això és una altra cosa.
A Hipòcrates, però, si algú avui el coneixem, és per el seu famós jurament hipocràtic, que és una mena de manifest ètic que ha estat actualitzat i que en la seva versió original, en grec clàssic, diu, entre d'altres: per Apolo, metge i Asclepi, juro, per Higea, Panacea i tots els déus i deesses, els qui poso per testimonis de l'observança d'aquest vot, que passaré i exerciré la meva professió amb innocència i puresa, que quan entri en una casa no portaré un altre propòsit que el bé i la salut dels malalts, que guardaré reserva sobre el que senti o vegi, considerant el ser discret com un deure. Si observo amb fidelitat al meu jurament, sigui'm concedit gaudir feliçment de la meva vida i la meva professió, honrat sempre entre els homes. I si el trenco i sóc perjur, caigui sobre mi la sort adversa. Malgrat aquesta admirable professió, no oblidem pas que els metges són també homes i, per tant, no estan exemptes d'error i de falsos diagnòstics.
En alguns moments de la història la ciència avança per error, no? Això és així, no? Això passava,
sí.
Continua passant, fins i tot amb gent que no té intenció de curar, en alguns amb mala llet, fins i tot, no?
Doncs mira,
d'alguna forma diferent.
Ara que dius, ara, si encara en ple segle XXI ens trobem amb algunes bestieses, aquella mena de desinfectant que recomanava en Donald Trump per combatre la Covid, sense anar més lluny,
sí.
Doncs imagineu-vos fa segles, quan tot plegat, evidentment, no estava tot tan avançat com ara, no?
Bueno, també és veritat que no sé qui tenia metge en determinats moments de la història, no? Devia ser un cert privilegi a l'abast de poca gent, eh?
Sí, bueno, a més els metges, el concepte d'hospital que tenim ara era un concepte pels pobres. La gent anava a l'hospital, diguem-ne, aquells que no tenien diners. Els que tenien possibles, era el metge el que anava a casa.
Clar,
que
clar,
era,
clar.
El concepte és diferent, eh? Però sí, a l'antic Egipte, per exemple, i ara per dir unes quantes bestieses, d'aquelles que s'han fet durant segles, a l'antic Egipte es recomanaven cataplasmes de femtes per curar ferides, per alleugerir la tos o els dolors dentals, una pasta elaborada amb cadàvers de ratolins.
Mort.
I durant molts segles, com a mínim fins al segle XVIII, es comercialitzava pols de mòmia com una mena de panacea també de tots els mals.
Per favor.
Clar, si la mòmia representa que et dona el camí cap a l'eternitat, doncs, òbviament, un tros de mòmia doncs et curarà, evidentment, de la salut física. I ja que parlem de panacees, a la Xina imperial es pensava que el mercuri ho curava tot, una creença que va arribar fins als nostres dies, fins al segle XIX, per guarir, entre d'altres, la sífilis. A l'antiga Roma, els metges pensaven que l'epilèpsia es curava bevent sang de gladiadors morts, un costum que es va allargar com a mínim durant 1.000 anys, quan a l'Itàlia renaixentista els metges receptaven beure sang dels executats.
Hosti, noi,
en aquells anys... Sí, bueno, clar. En aquells anys on la pesta apareixia tan sovint, es creia més que beure la pròpia orina et mantenia sa.
Mare... Bueno, això de l'orina ja ho deia aquí,
sí,
aquell com
sí,
es deia
sí,
el,
sí,
de la
ja...
tele, el... El Chumari.
El Chumari, aquell, el Chumari, no?
El Chumari al Faro, que va... No sé per quins temes era, crec que era per la caspa, era prendre un... En dejú, és molt important. No el moment, qualsevol moment del dia. Agafava i, de fet, va fer la tele. Jo crec que es va veure físicament que hi havia un got allà, petitonet, una mena de xupitó, i era com... Xup! I la pròpia orina, iau. I lluitava contra tot, allò, eh?
Doncs imagina't, si això passava al segle, a principis del segle XXI, imagina't, doncs fa 200 anys, a principis del segle XIX, per exemple, per tant, doncs això, fa dos segles, es receptaven enemes, és a dir, la injecció de líquid a través del recte, d'aigua amb nicotina per curar hèrnies. I ja que estem amb el tabac, també al segle XIX es fumava per prescripció mèdica, perquè es deia que curava l'asma i la bronquitis.
Hosti, que bo.
I és també al segle XIX l'arsènic estava integrat en xarops i comprimits per combatre la diabetis. L'arsènic! El reuma o la malària, i així, evidentment, un munt d'exemples. Bé, hem conversat a Egipte i tornem breument doncs, per una de les millors novel·les protagonitzades per un metge, Sinuè l'Egipci.
Hi ha pel·lícula, no, de Sinuè?
Sí, home, una famosíssima pel·lícula de Michael Curtis, del 54, crec recordar, però, evidentment, tothom recorda la novel·la, la més exitosa obra de Mika Waltari, que va ser un autor finlandès, bastant prolífic, una trentena d'obres en total, que la va publicar l'any 1945, i que va ser, de fet, la seva primera obra. I està ambientada al regnat del faraó Akhenaton, que és un dels personatges més fascinants de l'antic Egipte, i explica la història en primera persona de Sinuè, que és el metge reial, que esdevé amic del faraó i que, a causa de l'amor no correspost amb una cortesana i de les desgràcies que li comportarà, fugida del país, vivint tota mena d'aventures. Va ser un veritable best-seller quan es va publicar. Sinuè l'Egipci va ser, com dèiem, la primera obra del seu autor. I la primera no, però una de les primeres és un famós quadre de Rembrandt, que és Lliçó d'anatomia.
És un quadre molt conegut i, de fet, una mica costa de mirar-lo, eh?
Sí, sí. A veure, segurament que tots els nostres oients més o menys el tenen més o menys ubicat i, si no, a través d'un Google l'identificaran al moment. La lliçó d'anatomia del doctor Nicolas Stuhl, que és el seu títol original, és una de les grans obres de Rembrandt. Tenia 26 anys quan la va fer i va ser una obra d'encàrrec, precisament d'aquest doctor Stuhl, que va ser un il·lustre cirurgià de l'època que apareix envoltat de col·legues, els noms dels quals, per cert, estan perfectament identificats, mentre realitzen una dissecció a un cadàver que també se sap qui era. Era un criminal. Aris Quint, de 41 anys, que havia estat penjat aquell mateix dia.
Mare meva.
De fet, en aquella època només es permetia una dissecció pública a l'any, que havia de ser feta a l'hivern perquè el cos, diguem-ne, es conservés millor.
Clar.
En un acte on no només hi assistien professionals, sinó també curiosos, i el cas és que aquest quadre es pot fixar fins i tot la data en què es va fer aquesta dissecció, que és el 16 de gener de l'any 1632.
Bueno, de fet, o sigui, imagina't... La... Digues, perdona.
No, la quantitat d'informació que ens pot donar un quadre, els noms dels quals els seus protagonistes estan perfectament identificats, i fins i tot podem especular sobre la vida fins i tot d'aquell que li estan fent la dissecció, que és aquest criminal, Aris Quint, que havia estat penjat aquell mateix dia al dematí.
No,
o sigui,
en el fons... No, se sap la història, el rastre de la història queda absolutament marcat.
Sí.
No? T'anava a dir que és un quadre difícil de veure en el sentit que, vaja, qui veus el metge que li està obrint el braç, gairebé els tendons li estàs veient, bastant desagradable,
sí.
I tot aquest seguit de suposo que, no sé si són altres metges, col·legues o...
Sí, altres col·legues.
Altres
col·legues
que estan abocats pràcticament al damunt del cadàver, no? Mirant amb una intensitat enorme les explicacions que està fent el metge en aquell moment, no? És un quadre
increïble. I no porten precisament bates ni guants,
No,
van allà vestit de carrer, vull dir que... Sí. Bé, doncs, mira, gairebé 200 anys més tard de la realització d'aquest quadre, el 20 de febrer de l'any 1816, s'estrenava al Teatro Auditorio Argentina de Roma una òpera amb un altre metge ben famós, il dottor Bartolo da Il Barbier di Siviglia. Mi consiglio, mia carina,
Jo saps que em pensava que em posaries aquella ària del Figaro.
Sí, no, però és que aquesta cara, aquesta ària del Figaro la canta Il Barbiere, que diu clar, que clar, soc el factotum de la città, és
sí,
a dir, que soc el puto amo, per entendre'ns, sí, i permetem aquest col·loquialisme, i és una ària que aquesta no canta el Dottore, que és aquesta que sí, que és aquesta ària, que és maquíssima, una de les grans àries d'aquesta magnífica òpera de Gioachino Rossini, basada en la comèdia de Beaumarchais, una òpera bufa, on s'explica la història d'una parella d'enamorats, en la que el preceptor d'ella, que és Il Dottore Bartolo, també pretén a la noia, malgrat la diferència d'edat. I, finalment, l'ajuda del barber, precisament Figaro, farà que tot plegat tingui un final molt feliç.
Deixa'm apuntar una cosa sobre això, perdona, Beorlegui, deixa'm apuntar un factor, que és molt curiós que el Barbiere de Sevilla tingui un metge i un barber, quan, precisament, durant molts moments de la història, els barbers han estat metges, no? El barber cirurgià, que tant et tallava els cabells, et treia un queixal i t'arrencava una cama, no?
Sí.
Que d'aquí el símbol, no?, dels barbers...
Sí, efectivament, però aquí el Dottore té una equivalència, diguem-ne, de serietat, d'institucionalització, gairebé de, diguem-ne, de senectut, de respecte, de venabilitat, perquè és il Dottore, és una persona gran, mentre que el barber és un tio jovial, és un tio que tracta amb la gent, és un tio, diguem-ne, molt popular, que és el que acaba resolent aquest petit embolic amorós, no? I, home, no cal dir-ho, l'òpera és una de les més famoses de tot el repertori, ha conegut un sens fi de versions, fins i tot cinematogràfiques i televisives, i ja que estem en televisió, un petitíssim recull de sèries amb metges.
Hombre, ara.
Ara.
A més, trobo que és una... O sigui, és un material que no s'esgota mai, no? O sigui, les sèries de metges o pel·lis de metges, sempre... Sèries, particularment, o sigui, hospitals.
Sí, perquè jo diria que els plantejaments són atractius, dramàticament ofereixen moltes possibilitats i, clar, sempre té un interès humà, diguem-ne, com molt llaminer per al guionista, no?, per als productors, no? I un recull gens exhaustiu inclouria, evidentment, El cor obert, una de les grans sèries de la primera etapa de TV3, la sintonia de la qual estem escoltant, amb un plantell d'actors com Norman Lloyd, un joveníssim Denzel Washington, en David Morse, però també podríem parlar, per exemple, de House, d'Urgències, d'Anatomia de Grey, de Médico de Família, d'Hospital Central, de Good Doctor, Doctor en Alaska i la nostrada, el doctor Caparrós,
sí, senyor,
de poble, amb el Joan Capri, grandíssim de protagonista, i aquell assaig que feia sobre el constipado de nariz. No sé si te'n recordes, hi havia
no,
un capítol...
Aquest concret, que feia...
Sí, presentava un assaig a Madrid amb una mena de simpòsium o de conferències o de seminari que es deia El constipado de nariz. I llavors parlava... explicant, diguem-ne, les causes per què es produïa aquesta anomalia, diguem-ne, a la salut.
De fet, el doctor Caparrós que veu el debut televisiu de Joan Pera, també, no? Com un dels grans noms de la comèdia del nostre país i que també debutava en aquesta sèrie, o sigui que déu-n'hi-do. Uh-huh. I però vaja, que les nissagues continuen, amb el temps, com has dit, en alguns casos de sèries ben conegudes que són molt més modernes que aquestes. Bé,
I acabem en cinema, i si et sembla, amb una gran pel·lícula, una de les moltíssimes que s'han fet sobre el tema, Despertares.
Oh. ¿Él le habla alguna vez?
Claro que no. Con palabras, no.
Ningún cambio desde el 9 del 11 del 44.
Sus pacientes, doctor, llevan décadas sin moverse.
Lo que yo creo, lo que sé, es que esta gente está viva por dentro.
¿Y cómo lo sabe, doctor?
Lo sé.
Solo quería decirle que yo creo en su teoría.
Con 200 miligramos no hubo reacción. Quizá necessite menys.
Bueno, una pel·lícula que, si l'heu vist, segur que no heu oblidat les actuacions del Robin Williams i del Robert De Niro, que clar, fan una parella extraordinària.
Uh-huh. El trailer d'aquesta pel·lícula, Despertares, aquí és com es diu al nostre país, dirigida per Penny Marshall, recordem, era la història real d'Oliver Sacks, aquell neuròleg a finals dels anys 60, va aconseguir que els seus pacients, que estaven en un estat catatònic, poguessin reviure, però malauradament el remei només va ser temporal, el que no deixava de ser una metàfora, doncs, que és la que s'acaba trobant cada metge, no? Malgrat tots els esforços, al final sempre es perd la batalla. Pel·lícula que podem trobar a Filmin i Amazon.
Bé, Beorlegui, moltíssimes gràcies, com sempre, com cada diumenge. Ens queden molt poques setmanes ja per anar-nos de vacances.
Sí, i tant.
Per tant, vés preparant els darrers basars abans de que ens puguem acomiadar durant unes poques setmanes. Una abraçada molt gran, Beorlegui, com sempre. Bona setmana.
Igualment, Xavi, que vagi bé. Bona setmana. Adéu-siau.